Les vacances d'estiu volen ràpid, però déu-n'hi-do la de quantitat de coses importants que han passat en aquestes setmanes. D'entrada, l'arrencada del govern de Salvador Illa, que serà el protagonista dels següents minuts de ràdio. De seguida escoltarem aquí, en directe, l'entrevista que la nostra companya Ariadna Oltra està a punt de fer-li. Així l'encara, la periodista de TV3.
Estem a punt per fer la primera entrevista institucional dels mitjans públics al nou president de la Generalitat, Salvador Illa. Serà una entrevista en què intentarem que ens desgrani alguna cosa més de la que ja va plantejar en el seu discurs d'investidura. És evident que estem parlant del primer president de Catalunya no independentista en 14 anys, d'un govern monocolor que, per tant, està obligat a buscar suports per tirar endavant les seves iniciatives, i entre aquestes és cabdal el finançament pactat amb els republicans. Un finançament que Esquerra Republicana ja ha dit vol tenir enfilat per poder seguir donant suport a les polítiques dels socialistes des de Palau de la Generalitat.
Catalunya nit. El que no ha canviat amb les vacances és la falta de solucions clares i consens polític a l'hora d'abordar l'acollida de les persones migrants que arriben com poden a Espanya. Demà, a 200 de l'Àfrica subsahariana, les portaran a Tossa de Mar. Ho ha confirmat el Ministeri de Migracions a Catalunya Ràdio. S'allotjaran temporalment en un hotel. L'alcalde de Tossa no ho veu bé.
Totes les destinacions turístiques són molt sensibles i també trobem desproporcionats. Si a Lloret en porten 153, a 15 no haurien de dur 20.
Després l'escoltarem i sabrem també què hi diuen alguns dels veïns del municipi. La desaparició de Carles Puigdemont a Barcelona davant de tothom no va ser com molta gent sospitava, segons ha explicat avui Antoni Castellà. El portaveu del Consell de la República ha assegurat que després del seu discurs a l'Arc de Triomf no va pujar a un cotxe per marxar.
Què fa en aquell moment el cotxe, o què fa, quina és la decisió del president? Doncs retirar-se a un pis de Barcelona per guanyar temps, preparar-se al debat, seguir el debat des d'un pis i veure si hi ha alguna oportunitat de flexibilització de la situació.
Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio, que amb Ricard Ostrell ha inaugurat la nova temporada d'aquesta emissora. Ja heu anat percebent els canvis que han anat fent els diferents programes. Alguns, a més, s'han mogut de franja, com el Búnquer, el Que no surti d'aquí, o Les dones i els dies, que ens han precedit. I aquest informatiu, el Catalunya Nit, comença a la mateixa hora que la temporada passada, però ampliem horari fins a les 12. Per tant, tindrem novetats significatives, crec que us agradaran, que podrem realitzar un informatiu encara de més qualitat. Serà un honor també, ho hem de dir, precedir la nit dels ignorants 3.0. Però les novetats les notareu a partir de demà. Avui no desplegarem encara el nou format perquè, com us deia, tenim un programa especial per l'entrevista al president de la Generalitat. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Pendents aquesta hora que comenci l'entrevista que la nostra companya Ariadna Oltra és a punt de fer-li al president de la Generalitat, a Salvador Illa, una entrevista que seguirem aquí en directe i que podrem comentar també al final amb la nostra companya de la secció de política i que segueix molt intensament sempre tota l'agenda de presidència, la Núria Oriol. Bona nit, Núria.
Què tal? Bona nit.
A què anem d'esperar d'aquesta entrevista? En quin moment arriba?
Doncs mira, escoltava l'Ariadna Oltra i, efectivament, una de les principals assignatures pendents és aquest finançament singular pactat amb els republicans. Esperem, estarem pendents si el president de la Generalitat doncs concreta algunes de les passes que s'han de fer per complir aquesta entesa. Hi ha una altra carpeta urgent que ha marcat el president de la Generalitat, que són els pressupostos. Uh-huh. És la prioritat urgent, una directriu que ha marcat el president de la Generalitat només a començar el mandat. Per tant, haurem de veure també si d'aquestes entrevista en surt alguna concreció. Sabem que els contactes preliminars amb els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, ja han començat. La maquinària s'ha accelerat perquè les negociacions també puguin doncs, començar a aterrar i estarem pendents també d'aquesta carpeta. També n'hi ha una altra, que és la guia que ha marcat el president Illa a tots els consellers i conselleres. En aquesta legislatura vol que tots els seus mandats es guiïn a través de l'excel·lència en els serveis públics. Per tant, podria ser que sortís d'aquesta entrevista també alguna calendarització, algun contingut d'algunes d'aquestes prioritats. I haurem de veure també d'aquests acords d'investidura pactats amb Esquerra i els Comuns si hi ha també alguna novetat en aquest sentit.
Molt bé, doncs ens connectem a l'entrevista que veiem que comença ara mateix i després, Núria, la comentem. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
Un nou finançament, un finançament singular. Avui li preguntarem per aquesta qüestió al president de la Generalitat. Hi ha també, però, altres reptes que haurà d'afrontar. La gestió de la crisi de l'habitatge, una desigualtat creixent, infraestructures, més recursos que reclamen tant el sistema educatiu com també la sanitat pública, la sequera, reptes mediambientals i resoldre el conflicte polític. Aquesta qüestió també surt en l'acord amb els republicans. I, a més, hi ha l'amnistia, que s'ha aplicat, però ha arribat només a un centenar de persones, no les 400 que s'havia calculat inicialment, entre les excloses també el líder de l'oposició, el president Puigdemont. Sobre aquestes qüestions, de seguida parlem amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquesta primera entrevista institucional a l'inici d'aquest curs polític.
Què tal? Molt bona nit.
Li té les mides preses ja al Palau?
Prenent mides. És a dir, ja fa unes setmanes que hem assumit la responsabilitat de governar Catalunya i, en fi, estem en constitució del govern, estem encara acabant de configurar els equips i, en fi, començant a treballar per millorar Catalunya.
L'últim president socialista va ser el president Montilla, fins al 2010, aleshores ella va marxar d'aquest palau. Vostè ara s'ha marcat fer la tercera transformació de Catalunya. Punt de sortida i punt d'arribada. Quins són?
Punt d'arribada és millorar els serveis públics de Catalunya, no? La sanitat, la seguretat, l'educació, l'habitatge, les infraestructures, la mobilitat, no? Penso que aquesta és una de les claus de volta del moment polític que vivim, no? Hi ha discursos d'odi, discursos que en un moment de canvis històrics molt importants que estem vivint, climàtics, tecnològics, econòmics, geopolítics, canvis molt accelerats, doncs hi ha gent que apel·la als sentiments de por i genera discursos d'odi. Crec que la manera de combatre això és fent polítiques públiques serioses que millorin els serveis públics de tots els ciutadans. No? És la manera de desmuntar peça a peça aquests discursos d'odi i on proposo fer això. No? Per tant, el que jo anomeno la gran transformació, la tercera gran transformació de Catalunya és aquesta. No? Millorar els serveis públics intentant també buscar plantejaments que uneixin el més possible als catalans. No? I és la tercera perquè no comencem de zero, sinó que hi ha hagut un desplegament de l'autogovern, un èmfasi en polítiques socials, desplegament de l'autogovern bàsicament protagonitzat pels governs de Jordi Pujol i una èmfasi en polítiques socials, Mossos, mestres, metges, els governs Maragall-Montilla, i crec que ara toca fer aquesta tercera gran transformació. L'enfoc amb humilitat, amb generositat, amb ànim de sumar el màxim de suports possibles, però amb el propòsit clar d'enfocar les energies del govern a això, a millorar els serveis públics.
El seu és un govern monocolor, és un govern a minoria, li dona suport 42 diputats del Parlament de Catalunya. De fet, vostè va ser investit amb els vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Té en contra 93, però, dels diputats de la Cambra Catalana. Com es farà això? I amb aquesta transformació, tercera transformació, vostè no m'ha mencionat la paraula finançament, que justament és el pilar de l'acord amb Esquerra.
Efectivament, nosaltres tenim un suport ampli de la ciutadania de Catalunya, però no suficient. El meu grup parlamentari té 42 diputats i per això hem hagut de fer un procés de negociació que ha culminat amb dos acords d'investidura. Són acords d'investidura, no són acords de legislatura. Tot i que són acords d'investidura molt detallats, 25 pavanes que hem subscrit amb Esquerra Republicana de Catalunya i 13 pavanes que hem subscrit amb els comuns. No? Són dos acords, per tant, que han permès que es constitueixi, que s'esculli un president i que es constitueixi un govern, i això ho agraeixo, no? I el que faré serà complir aquests acords d'investidura. Tenen aspectes en diferents àmbits bastant detallats, no? Ha sigut, com sempre, un esforç d'aproximació de posicions, i un d'aquests aspectes que vostè mencionava, efectivament, és el finançament, un finançament singular, que queda recollit en l'acord que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, i, com he dit, durant el mateix ple d'investidura, la meva presa de possessió i en posteriors ocasions, doncs el meu propòsit i la meva obligació és mantenir la paraula donada i, per tant, donar compliment a aquests dos acords d'investidura, en particular també l'aspecte que fa referència al finançament, a la millora del finançament de Catalunya. No?
Expliqui quin és el finançament que vostè ha pactat amb Esquerra, l'està escoltant la nostra audiència, els nostres oients. Què és el que s'ha pactat amb Esquerra? Ho dic perquè Marta Rovira avui a TV3 tornava a parlar de concert.
El document és un document públic i tothom que ha tingut interès o tothom que tingui interès el pot llegir directament, no? L'acord de finançament busca un finançament just per Catalunya sense renunciar a un principi de solidaritat amb la resta d'Espanya, i descansa en el fet de que l'Agència Tributària de Catalunya, com a horitzó, recapti tots els impostos a Catalunya i que, a més, es respecti el principi que tècnicament s'anomena d'ordinalitat, és a dir, que un cop feta l'aportació de solidaritat, els receptors d'aquesta solidaritat no quedin en millor posició que Catalunya. No? Insisteixo, és un acord públic, tothom ho pot veure i analitzar, i en tot cas sí que ha generat molt soroll. I fixi's que això no m'ha sorprès. Molt soroll. Aquí i a fora d'aquí. No? Jo que demano, reiterant el meu compromís de donar compliment a un acord que crec que és bo per Catalunya i crec que també és bo pel conjunt d'Espanya, el que demano és que tinguem un debat serè. Naturalment que pot haver-hi gent, i n'hi ha, que hi pot discrepar de l'acord que hem subscrit, que pot pensar que hi ha maneres millors de fer les coses, en tot cas que les expliquin, que pot pensar que... Però que tinguem un debat serè, assenyat, reposat, racional, i no que es faci soroll i soroll i soroll i soroll. Ja no hi dic aquells que utilitzen aquest tipus de debats per generar polítiques contra Catalunya o contra fora. Això no porta enlloc i, per tant, jo no hi contribuiré, aquest soroll que veig que alguns s'entesten a fer. No?
S'està referint a les paraules en una entrevista a ABC de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dit que ara ve, sí, ara ve el gran cop.
No només això, sinó que hi ha hagut altres posicionaments, altres dies, però fixi's, mira, jo no he vingut a barallar-me amb ningú, ni el meu propòsit com a president de la Generalitat és anar-me a discutir, ni anar-me a barallar, ni anar a buscar... això no ho faré. És feina, no soroll, feina. Dit això, tampoc és res nou que alguns dirigents polítics, com la persona que vostè mencionava, es pronunciïn en aquests termes, no? I també dit això, la meva concepció, el que jo entenc que hem de fer els dirigents polítics, molt en particular els que tenim la responsabilitat, gran responsabilitat, de dirigir doncs en aquest cas el govern de Catalunya o altres governs d'Espanya, és primer millorar els serveis públics, fer que funcioni bé l'educació, fer que funcioni bé la sanitat, fer que funcioni bé la seguretat, fer que funcioni bé la mobilitat, fer que funcioni bé les polítiques d'habitatge, millorar els serveis públics, i en segon lloc fomentar nova confrontació, sinó a convivència i ventesa. I veig que hi ha persones que s'entesten en anar en sentit contrari. I jo, aquí no m'hi trobaran a mi. No tinc temps per perdre amb aquestes coses. Dit això, tot el meu afecte, consideració, respecte i ganes de treballar amb tanta i tanta gent, en aquest cas de la Comunitat Autònoma de Madrid, jo ho conec perquè he estat doncs, un temps de la meva vida més molt intens a Madrid, doncs, que té unes ganes d'entendre's, de sumar, de treballar conjuntament i de construir plegats doncs, una Espanya plurinacional en una Europa d'horitzó federal. No?
Després li preguntaré per les polítiques socials, però, president, encara sobre el finançament, vostè contempla que en els pròxims pressupostos, mencionava l'agència tributària, hi hagi una partida per dotar de més recursos a aquesta agència de cara a que ja el 2026 pugui fer el que diu aquest acord que ha pactat, que ha signat amb Esquerra Republicana?
Els pressupostos que presentarem nosaltres com a govern de Catalunya, per ser aprovats, i espero que així sigui per el Parlament, recolliran aquells aspectes necessaris, no només en matèria de finançament, sinó en totes les altres matèries que hem acordat en aquests dos acords d'investidura, tant amb Esquerra Republicana com amb els Comuns, com no pot ser d'una altra manera.
Hi haurà més diners per l'agència tributària?
Hi haurà, sí, ha d'haver-hi més diners per desplegar l'agència, i seran tot allò que des d'un punt de vista pressupostari faci falta recollir per donar compliment als acords d'investidura, ho farem. És a dir, la meva voluntat és donar compliment a aquests dos acords, com no pot ser d'una altra manera, amb lleialtat, amb aquestes dues formacions que m'han donat suport per poder arribar a assumir la presidència de Catalunya. No?
En aquest acord també es diu literalment s'avançarà cap a un model tributari federal amb una major capacitat normativa. Què vol dir exactament això, president? Hem d'imaginar que Catalunya podrà manar, per exemple, sobre l'impost de societats, que el País Basc, per exemple, estableix les seves pròpies deduccions. Això passarà també aquí?
Doncs vol dir que l'horitzó que busquem és aquest, que hi hagi un model federal, com tenim a altres països, per exemple, Alemanya, és un país on els diferents territoris, anomenats Länder, doncs, cobren, recapten els seus impostos i que tinguem una capacitat normativa progressiva acordada amb l'Estat. Aquest és l'horitzó que ens hem marcat i aquest és en aquesta vinya treballarem. I penso que això no només no perjudica ningú, sinó que afavoreix, per descomptat, a Catalunya, que, insisteixo, reitero aquest compromís de solidaritat, que, a més, ningú m'ha demanat que no el tinguem. Ho vull deixar acabar, també. La negociació que hem tingut amb les altres formacions polítiques, ningú ens ha demanat que no tinguem aquest component de solidaritat. Per tant, crec que és un acord bo per Catalunya i que no perjudica a ningú, malgrat que, insisteixo, que hi hagi gent que vulgui soroll i més soroll. No?
Amb aquesta quota de solidaritat que està pactada, els catalans sabran els diners que arriben a l'Estat en aquest concepte, solidaritat, a què es destinaran en les diferents comunitats?
Sabrem quina aportació fem i veurem, crec que és interès de tots que hi hagi uns criteris de transparència i que coneguem, diguem-ne, quines aportacions fem i a partir d'aquí, doncs, els pressupostos dels receptors hauran de decidir qui destinen aquests diners, no? Catalunya el que vol és generar prosperitat. Que jo crec que necessitem és generar prosperitat, tornar a liderar econòmicament Espanya i tenir un finançament just, insisteixo, que permeti que nosaltres puguem prestar els serveis públics de qualitat que necessiten els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. No?
M'ha parlat d'horitzó. On el situem aquest horitzó i amb quines garanties de compliment? Ho dic perquè s'ha de modificar la LOFCA perquè hi hagi aquesta modificació amb un finançament pactat de forma bilateral?
I espero que hi col·laborin tots els partits que defensen els interessos de Catalunya. Espero que hi col·laborin.
A què li diu això?
Vull dir que tots els partits que es presenten a les eleccions a Catalunya. Voldria saber si estan d'acord o no en millorar el finançament de Catalunya i si estan d'acord o no en ser constructius en aquesta qüestió i en sumar i en tenir una certa mirada i horitzó. Jo vinc de fer, abans d'assumir la presidència de la Generalitat, doncs 3 anys d'oposició, he estat cap de l'oposició, he intentat fer plantejaments de fiscalització del govern, he intentat també construir una alternativa, però he intentat sobretot ser constructiu i crec que els fets testimonien que hem tingut una actitud constructiva ajudant com feia falta. M'agradaria aquesta actitud la tinguessin la resta de grups, especialment els que es diuen molt de matriu catalana i que pensen, diuen molt en Catalunya.
Vostè està dirigint, president?
M'estic dirigint a tots els grups. Que sumin. I si no, que s'expliquin, no? M'agradaria que tinguéssim un enfoc constructiu i tinguéssim una mica de mirada llarga. Crec sincerament que és el que ens demanen els ciutadans. Que treballem cadascú des de la seva posició política, totes legítimes i respectables, però que intentem buscar punts d'acord perquè Catalunya millori, no? M'agradaria això. Per tant, si, diguem-ne, si s'ha de convé, que és el cas, doncs, modificar alguns textos legals, m'agradaria que trobéssim col·laboració de les formacions polítiques que van donar suport a la investidura del govern de Pedro Sánchez. No?
I si no, hi ha pla B, president?
I si no, doncs veurem. No? Allò, anem pas a pas, no? Però insisteixo, no passem tan ràpid aquesta qüestió. És a dir, se'm fa difícil pensar que formacions polítiques que diuen que volen millorar el finançament de Catalunya amb una proposta concreta que molt unànimament a Catalunya o molt majoritàriament a Catalunya ha estat vista com un avenç. Pot discutir si es podria fer més, però tothom diu, escolti, molt majoritàriament és un avenç. Bueno, m'agradaria que hi sumessin, no?, el seu esforç, en millorar-la, si es pot, amb alguna cosa, i en ajudar que prosperi, no?
Fins a quin punt el finançament pactat entre el PSC i Esquerra per la seva investidura marca els tempos del PSOE, marca els tempos del president Pedro Sánchez?
No, jo crec que el president Pedro Sánchez, respecte a Catalunya, té unes vinyes polítiques molt clares. He de dir-li que, des del meu punt de vista, encertades, amb una visió a mig i llarg termini que jo comparteixo i que, a més a més, implementa amb coratge, diguem-ho així, no? I crec que estava a vista de tothom, de tots els catalans i de tots els ciutadans de la resta d'Espanya, no? I, per tant, té que acabar que s'ha de donar una resposta a les neus de Catalunya sempre que s'inscrigui en el marc de convivència que ens hem dotat al conjunt d'Espanya, no? I això és el que estem fent, no? I si es refereix al Congrés del Partit Socialista Obrer Espanyol, és un congrés que s'ha anticipat un temps. La raó d'aquesta anticipació jo crec que està més en el calendari electoral que pot haver-hi en àmbit autonòmic i municipal, si tenia, diguem-ne, el partit preparat per fer-hi front, que no a la conjuntura catalana, no?
O sigui, no ha tingut res a veure no, que algunes que... veus dins mateix del PSOE, alguns barons del PSOE, l'hagin aixecat contra la pacta amb Esquerra.
Ho conec bé i no crec que sigui això una raó que ni remotament expliqui el calendari congressual ni el calendari polític del Partit Socialista Obrer Espanyol. No?
Sense el president Sánchez de la Moncloa, aquest finançament singular pactat amb Esquerra és possible?
El president Sánchez i el conjunt del socialisme espanyol crec que ha tingut un paper clau, ho dic també amb humilitat, no vull que ningú se senti exclòs, però ha tingut un paper clau en què arribava les coses a Catalunya. I, per tant, deixi-m'ho dir així, a Catalunya crec que hi va molt bé que hi hagi un govern a Espanya presidit per Pedro Sánchez. Crec que és un factor que ens ajuda molt a poder implementar les nostres polítiques, no només perquè són polítiques de progrés, jo crec que és... Des del meu punt de vista, en aquests temps que vivim, la manera de fer front a aquest enorme risc de discursos d'odi que posen en risc fins i tot la democràcia, els sistemes democràtics, doncs és fer coalicions de progrés amb valors socialdemòcrates, amb valors d'humanisme cristià. Doncs no només per això ja és important que hi hagi un govern presidit per Pedro Sánchez, sinó també per la visió i per tot el programa polític que ha desplegat respecte a Catalunya, que crec que ha donat fruits, no? I crec que són tangibles i contrastables per qualsevol ciutadà de Catalunya. No?
Però aquest acord de finançament pot anar més enllà de Sánchez?
Aquest acord de finançament, si s'implementa, ve per quedar-se, com ha passat sempre. Hi ha hagut acords de finançament, n'hi ha hagut diferents, s'han negociat, sempre hi ha hagut una negociació bilateral que ha acabat sent ratificada en altres òrgans i sempre el que s'ha acordat s'ha mantingut, per tant...
No s'ha actualitzat com tocava, certament?
Tocava el 2014, governava el Partit Popular, aquí hi havia governs d'una altra sigla, no es va actualitzar, bueno, ara hi ha hagut ocasió, nosaltres ho hem posat damunt de la taula, totes les formacions polítiques que vam concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya vam coincidir en que s'havia de renovar el sistema de finançament, alguns amb un plantejament, d'altres amb un altre plantejament, i fruit dels acords d'investidura en concret el que hem signat amb Esquerra Republicana, aquest assumpte ben concretat amb una proposta que, insisteixo, molt majoritàriament a Catalunya es valorava com una proposta que millora i que permet avançar, no? I per això torno a reclamar la col·laboració de totes aquelles formacions polítiques que volen treballar pel bé de Catalunya, que ajudin i que això es pugui portar a la pràctica i que si hi ha algun aspecte de millora, doncs el puguin fer avinent, no?
President, parlem d'infraestructures, que és un tema en el qual vostè en el passat ha posat línies vermelles, per exemple, per donar suport als pressupostos del govern aragonès aleshores fa 2 anys. Hard Rock, aeroport, B40... Aeroport. Fa 2 anys vostè va pactar amb Esquerra Republicana per donar suport als pressupostos que hi hauria una millora en la capacitat, una ampliació de la capacitat de l'aeroport de Barcelona. Hi ha una comissió Estat-Generalitat que ja està treballant. Quan en sabrem alguna cosa d'això?
Mira, aquí aquest és un assumpte, des del meu punt de vista, essencial per Catalunya i per l'economia catalana, la millora de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona o Prat, i justament demà el Consell Executiu portarem una proposta de que tornar a convocar aquesta mesa tècnica, que efectivament, com vostè ha dit, és una mesa tècnica que va ser acordada i pactada, mesa tècnica entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, que es va constituir gener d'aquest any, que va fer una reunió i que demà acordarem tornar-la a posar a treballar perquè es pugui reunir en les properes setmanes i pugui fer els seus treballs tècnics, que duraran uns 3-4 mesos, i ens pugui dir com, des d'un punt de vista tècnic, s'ha de millorar l'aeroport Josep Tarradellas de Barcelona Prat.
La seva proposta quina és, president?
La meva proposta és escoltar els tècnics i que des d'un punt de vista tècnic ens diguin que l'aeroport s'ha de millorar. Tècnicament ens han de dir quina és la manera de poder millorar-lo perquè aculli vols intercontinentals amb avions, els que s'anomenen white body, i per tant anem a seguir les coses pas per pas. Ara desbloquegem aquesta qüestió, aquest és el meu propòsit, tornant a reunir aquesta mesa tècnica, que és el primer pas que s'ha de donar, per dir, escolti'm, hi ha hagut un conjunt de propostes que s'han fet des de diferents àmbits de la societat civil, des de diferents propostes que hi ha hagut, tècnicament, que s'estudiïn i que se'ns digui aquesta és la proposta o aquestes són les propostes que veiem més viables. Deixi'm vull anunciar també que es farà amb criteris de màxim rigor. És a dir, el meu govern, en el que actuï en aquesta qüestió, actuarà amb criteris de màxim rigor mediambiental. De màxim rigor mediambiental. Però aquesta qüestió l'hem d'abordar i l'hem de decidir. I, per tant, demà ho donem al primer pas, que és posar a treballar un cop més aquesta comissió tècnica, que ens digui quin és o quines són les vies que s'han de fer, i a partir d'aquí doncs les valorarem i les donarem a conèixer i prendrem les decisions que correspongui. Desbloquejant una situació que, des del meu punt de vista, insisteixo, és crucial per a l'economia catalana, no per la connectivitat de l'economia catalana. L'economia avui és connectivitat, hi ha d'haver-hi connectivitat perquè l'economia funcioni bé, no? I en aquest sentit, aquesta qüestió, insisteixo, no la podem tenir més, diguem-ne, adormida o apartada, sinó que l'hem d'abordar directament. No?
Quan vostè diu que treballaran amb el màxim rigor mediambiental, això vol dir que vostè no és partidari d'allargar la tercera pista cap al nord i, per tant, que afecti la Ricarda?
No.
Perquè això és el que... O bé que faran una permuta i hi haurà unes altres zones protegides que no serà la Ricarda. Aquest era el tema sensible.
Sí. Jo ara ni estic en condicions ni crec que fos encertat per part meva anticipar-me a qüestions de com serà. Insisteixo, s'ha de millorar l'aeroport. Aquest estiu hi ha hagut unes xifres molt importants d'ús d'aquesta infraestructura, que és clau per tota economia, també per l'economia catalana. Hi ha un conjunt de propostes, hi ha un instrument que vam acordar, que és una mesa tècnica, govern de la Generalitat, govern d'Espanya, que s'estudin, i jo el que sí que li dic, que es farà amb criteris mediambientals rigorosos. Vull dir que tota la legislació, per descomptat, que es complirà, i a més tindrem especial cura de que hi hagi un rigor mediambiental en la proposta que acabi determinant-se, que és la bona, perquè no només no es perjudiqui el medi ambient, sinó que, en fi, que hi hagi tot un seguit de mesures compensatòries que millorin l'entorn mediambiental i que denotin una voluntat que té el meu govern, que és de tenir un màxim rigor mediambiental. No? Ara, jo entenc la preservació del medi ambient, no l'entenc com a contraposada a l'activitat econòmica. Crec que hi ha maneres, i crec que Catalunya ha demostrat que sap fer les coses ben fetes per trobar sempre un punt d'equilibri en què el respecte al medi ambient no sigui contradictori, ni contraposat, ni incompatible amb la generació de prosperitat a casa nostra.
Seria partidari vostè que la gestió de l'aeroport de Barcelona estigués en mans del govern de la Generalitat? Ho dic també perquè en el seu moment el president Montilla va donar suport, estem parlant de l'any 2007, a aquell gran acte de miler d'empresaris a l'IES.
Sí, però jo el que no voldria és barrejar llibretes, que és una expressió, si m'ho permet, molt tardanista. Ara estem parlant de la millora de l'aeroport. Jo em trobo...
No milloraria amb una gestió
no,
amb
vull
la
dir
que la Generalitat
ja vas, que
just... hi digués la
ara
seva?
Anem a millorar... No, i em sembla bé que mirem, però moltes vegades doncs hi ha gent que diu i la gestió, i la millora. Ara anem a mirar la millora. Com ho fem? Llavors podem parlar de quins mecanismes de gestió. El problema que tenim ara més important a aquesta infraestructura és com planifiquem els propers anys d'aquesta infraestructura perquè pugui donar un servei adequat a les necessitats que té Catalunya des d'un punt de vista econòmic i des d'un punt de vista de la mobilitat. I això és el que hem d'abordar. La mobilitat hi ha diferents plantejaments, es poden fer, però jo que vull abordar en primer lloc és el que crec que és més urgent, que és com abordem la millora d'aquesta infraestructura des del punt de vista, insisteixo, de millorar-ne la seva capacitat i la seva posar-la a punt perquè pugui donar resposta a les necessitats que té Catalunya o que tindrà Catalunya els propers anys. A més, són processos d'execució molt pautats en el temps, no és una decisió que un cop presa es pugui implementar ni en un any ni en dos. Té tot un procés llarg de tramitació administrativa necessària per poder garantir que són les coses ben fetes i d'execució de les obres que s'acabi acordant fer. No?
Parlem del Hard Rock, president. Creu que sota el seu mandat es començarà a construir aquest projecte que vostè tant ha defensat pel Camp de Tarragona?
Jo crec que és un projecte que era interessant i crec que és interessant pel Camp de Tarragona, el que hem acordat també, perquè insisteixo, jo tinc un suport ampli però no suficient, hi ha hagut d'arribar a acords amb Esquerra Republicana i amb els comuns, i en concret aquí, sobretot els comuns, hem posat èmfasi en una cosa que hem acordat, que és de, que no hi hagi excepcions en matèria de fiscalitat per cap projecte. Aquest projecte, quan va ser acordat i quan es va, se li va donar, diguem, de llum verda, estàvem en un context econòmic molt complex, molt complicat, de pressió econòmica, i se li van atorgar uns beneficis fiscals que revertirem.
Això se li van baixar els impostos, perquè ens entengui la gent.
Se li van donar un benefici fiscal.
I ara vostè, els comuns li han dit que s'han de tornar a pujar,
això ho revertirem. Això ho revertirem, perquè la situació econòmica també ara és diferent. No?
Interessarà igualment el projecte als seus impulsors?
Això ho hauran de dir-ho, ells. El que sí que canvia, això és així, és que aquest projecte no tindrà, en relació a projectes d'aquest mateix tipus, un benefici fiscal, sinó que tindrà, haurà d'implementar-se, si s'implementa, amb les mateixes condicions fiscals que tenen altres projectes de característiques similars. No? Per tant, no hi haurà. I això és el que hem acordat, i ho hem acordat perquè hem hagut de posar-nos d'acord, i aquest ha sigut el punt d'entesa que hem trobat. No? Això és la política, acordar quan un no té...
Renunciar, president?
Pues sí, hem hagut de fer renúncies. Jo, si hagués pogut i hagués tingut 68 diputats, ho hagués fet diferent, però no els tinc, i explicar a la ciutadania de Catalunya, ho vaig explicar en el meu debat d'investidura, pues que he hagut d'arribar a dos acords, amb Esquerra Republicana i amb els comuns, a buscar. Ells també han fet renúncies, i jo també ho agraeixo al presiu. Però és que això és la política, arribar a acords en societats plurals, on hi ha diferents maneres de pensar, on la ciutadania s'ha expressat mitjançant el seu vot, configurant un Parlament de Catalunya doncs amb 8 grups, doncs hem d'arribar a acords. Hem arribat a aquests acords, crec que són uns bons acords pel conjunt de Catalunya i, per tant, els complirem. No?
Vostè sempre m'havia dit que era un bon projecte pel Camp de Tarragona, per la gent de Tarragona. Si no s'acaba fent, què els podrà oferir el govern de la Generalitat?
Pues haurem...
Un parc de Nintendo seria una bona alternativa? Ho dic haurem... perquè ha sortit publicat que Universal estaria interessat en un projecte d'aquest estil.
Pues haurem de veure-ho. La veritat és que...
No n'ha parlat ningú d'aquest projecte
no,
encara?
No,
ningú
no,
li ha parlat?
No, n'he parlat. Jo em veuré amb les persones que representen el projecte i que impulsen el projecte de Hard Rock, ho faré en les properes setmanes, us explicaré a cor el que hem arribat. Ja en tenen notícia, em consta, però els explicaré directament i els diré com són les coses. I, per tant, aquestes són les regles de joc que hem acordat i que farem i modificarem la fiscalitat. I a partir d'aquí, si aquest projecte no pogués prosperar, cosa que no sé, també vull dir que el meu govern donarà curs des d'un punt de vista administratiu a tot allò que hagi de donar curs, nosaltres no incomplirem la legalitat, però si aquest projecte doncs, no pogués prosperar, doncs, buscarem conjuntament amb el territori, en especial amb els seus alcaldes i amb els seus representants d'àmbit econòmic, projectes que puguin ser interessants pel Camp de Tarragona. Ara, des d'aquesta premissa de que no hi hagi beneficis fiscals per ningú.
President, parlant d'infraestructura, Rodalies, vostè vol gestionar les Rodalies tal com les va pactar amb el traspàs Esquerra Republicana a la investidura del president Sánchez?
Sí.
Sí.
I no només això, sinó que el comissionat que per supervisar i impulsar aquesta matèria va anomenar el govern aragonès, que és el senyor Pere Aragonès, el vam ratificar en el primer Consell Executiu que vam fer. Pere Macias, el vam ratificar en el primer Consell Executiu que vam fer, per assenyalar que hi haurà en aquest cas concret, en aquesta política concreta, una continuïtat. Hi ha uns acords subscrits entre el govern, en aquest cas del president Aragonès, i el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez. Nosaltres respectarem, que creiem que són bons per Catalunya, i que el responsable que des de Catalunya es va nomenar des del govern doncs perquè us supervisi i us implementi, doncs nosaltres també hi fem confiança. És un públic notori que no és de la meva formació política, però és un professional competent i hi fem confiança perquè segueixi fent aquesta feina. Jo estic molt agraït que, a més a més, ell hagi volgut continuar-la.
La bona sintonia, no només política, sinó també personal, perquè això transcendeix que té vostè amb el president Pedro Sánchez, no sé si també farà que l'execució de la inversió estatal en infraestructures a Catalunya millori respecte als anys passats, les dècades passades, president.
Jo, que conec bé el president Sánchez, no, a nivell d'execució no dependrà de què tinguem més o menys sintonia.
De què dependrà?
Dependrà de què ens posem a treballar i de què millorem les coses. No? I, miri, això, hi ha un recorregut de millora. Hem previst també en els acords algunes eines que poden ajudar-nos a millorar l'execució, com, per exemple, un consorci públic que sigui l'encarregat d'executar les inversions a Catalunya, tota la vinya de treball que s'ha iniciat amb el que s'anomena comandes de gestió, que bàsicament significa el govern d'Espanya, quan decideix fer una infraestructura, transfereix els diners al govern de la Generalitat, i és el govern de la Generalitat qui executa aquestes inversions. Crec que és una via també interessant de treball. Bueno, ho farem, això. A partir d'aquí, doncs és veritat, jo tinc una bona relació política i també personal amb el president Sánchez, que es va, diguem-ne, construir en una època molt determinada de pandèmia, i que jo era ministre de Sanitat, i això, doncs, home, permet que hi hagi uns canals de comunicació fluïts i una confiança mútua, no? Però les coses surten perquè les treballem i perquè arribem a acords sensats i perquè ens posem tots a remengar-nos a que les coses vagin endavant, no?
Vostè ha confiat a la consellera Parlon Interior i en el major Trapero, no amb aquest últim, el de Trapero, que no deixa indiferent a ningú, si m'ho permet dir-ho així. Per què Trapero de director general de la policia i no cap del cos?
Perquè és un servidor públic, perquè crec que ha demostrat un sentit institucional i de molt respecte a una de les principals eines de l'autogovern de Catalunya, que és la policia de Catalunya, els Mossos d'Esquadra, i perquè ens ha semblat, tant el conseller Parlon com a mi, que és la persona adequada per fer de director general dels Mossos d'Esquadra, de la policia, no? I jo estic content que hagi acceptat aquesta responsabilitat i, en fi,
per canviar alguna cosa, president?
Sí, sí.
Per canviar què?
Per donar tots els mitjans que necessitin a la policia de Catalunya. El primer acte que vaig fer com a president, la primera visita que vaig fer com a president, va ser anar a la seu dels Mossos d'Esquadra a Egara per testimoniar el reconeixement del meu govern a la policia de Catalunya. Sempre es poden fer les coses millor, però tenim confiança en la seva professionalitat i en la seva feina. Els donarem els mitjans que necessitin i el meu govern actuarà respecte a la policia sota el principi de confiança. D'entrada, confiança en el que fan.
Això no ha passat fins ara?
Jo li dic que farem. No desconfiança. D'entrada, els agents dels Mossos d'Esquadra, els policies de Catalunya, són gent que ha passat, són persones, homes i dones, que han passat un procés de formació que els capacita per exercir el monopoli de la violència. Que només en un estat democràtic és lícit exercir-lo quan es vulnera les normes de convivència, i per tant s'ha d'actuar des de l'autoritat democràtica per restablir la convivència, no? I d'entrada hem de fer-los confiança, i si no, en alguna ocasió hi ha actituds que s'han de corregir, doncs ja les corregirem, no? I per tant, doncs, testimoniar la nostra confiança en la policia de Catalunya, hem pres les decisions que creiem que havíem de prendre, la consellera Parlon ens les ha proposat, no?, respecte a com organitzar els comandaments i la cúpula, i voldríem un marc d'estabilitat perquè ells puguin fer la seva feina en matèria de seguretat. Des de la concepció que tenim també de que les polítiques de seguretat són polítiques molt importants i progressistes. És a dir, que beneficien aquelles persones que no tenen altres mitjans per protegir-se i que necessiten que siguin els serveis públics, les administracions públiques, les que els garanteixin que poden passejar amb seguretat pel seu barri, pel seu carrer, anar als equipaments públics i desenvolupar les seves activitats vitals, quotidianes, amb plenes garanties, no?
Els problemes de seguretat que té Catalunya són reals o són mediàtics?
No, jo crec que hi ha uns entorns de seguretat no exclusius de Catalunya, sinó de tot el nostre entorn, diguem-ne, del context en què vivim. I també és veritat que hi ha unes eines de comunicació, xarxes socials, una immediatesa en la comunicació, que a vegades, de cop, magnifiquen o donen molta rellevància a fets puntuals, no? Però hi ha una qüestió, jo no vull amagar cap sota bava, hem d'abordar en sèrio algunes qüestions de seguretat. Ja la ciutadania ens demana que hi actuem de forma valenta, i així ho farem, no?
Vostè hauria sigut partidari de detenir, estic pensant en el 8 d'agost, el president Puigdemont abans que parlés al Parlament?
Miri, jo el primer que soc partidari és que es compleixi la llei d'amnistia. I és el que vaig dir en la meva intervenció justament aquest dia.
Vostè va dir: demano que s'apliqui l'amnistia de forma àgil i sense subterfugis. Qui aplica la llei, president, són els jutges. El que va voler dir és que jutges, un magistrat com Llarena, busca excuses per no aplicar-la?
No, jo el que vaig dir és, vaig dir això que diu vostè, efectivament, també vaig dir des del respecte a l'àmbit judicial i a les decisions que pugui prendre, però també vaig dir que demano a l'àmbit judicial que respecti l'esfera de decisió que té un món de la política, i en concret el món de la política legislativa, l'àmbit legislatiu, el Congrés dels Diputats, que és la representació sobirana del conjunt de ciutadans espanyols, ha decidit per majoria absoluta, aplicar una llei que és la llei d'amnistia, que és una llei per a la normalització política, social i institucional de Catalunya. De l'àmbit català, la formació política que més vots hi ha aportat és la que jo represento, 19. I han aportat vots altres formacions polítiques, Junts per Catalunya, amb els que hem negociat, Esquerra Republicana, els Comuns, moltes altres formacions polítiques. Això és una llei. I el Congrés dels Diputats pot agradar més, pot agradar menys. Ha decidit això. I demano que es respecti també des de l'àmbit judicial, igual que jo respecto les seves decisions, que el poder legislatiu, en aquest cas el Congrés dels Diputats, ha fet una llei que crec que és nítida i explícita en el que demana. I demano, efectivament, que no hi hagi, diguem-ne, subterfugis per no aplicar. Això és el primer que jo demano. I ho demano perquè crec que és bo per Catalunya i pel conjunt d'Espanya.
Però demana als jutges, i en concret sí, aquells jutges...
Sí, sí, demano que els que tenen l'obligació d'aplicar aquesta llei, que són el poder judicial, al qual respecto, i dic, vostè també respecti l'àmbit de decisió del poder legislatiu, que ha fet aquesta llei. I si hi ha una discussió, al final haurà de ser el Tribunal Constitucional que acabi dient si és aquesta llei constitucional. Jo tinc la convicció de que és constitucional, perquè és una llei que ha estat molt treballada. I a partir d'aquí, doncs, cadascú refereixo als altres dirigents polítics que faci el que cregui que ha de fer, i jo ho respecto, i tinc respecte per tots els líders polítics, dirigents polítics, no? Però jo el que demano és això, i és pel que estic treballant i pel que hem treballat. No? Amb un assumpte que, a més, vostè ho sap, doncs, còmode no ha estat. No? En fi, però hi ha vegades que les coses s'han de fer mirant una mica més enllà, no? I pensant en el que menys crec que s'ha de pensar jo, que és en el bé comú i en l'interès general, i crec que aquest és el propòsit que ens ha mogut a l'hora de prendre aquestes decisions, no?
I pregunto per educació. Vostè s'ha compromès també a recuperar progressivament la sisena hora a l'escola pública, però l'acord posa que hi ha d'haver concertació social. Si els sindicats diuen que no es recupera la sisena hora...
Miri, en els àmbits de serveis públics tan importants com el de l'educació, crec que és un mal mètode fer les coses contra. Els treballadors, els professionals, en aquest cas més de 80.000, que són docents. No? Per tant, nosaltres marquem una orientació, una línia. Aquest és un àmbit molt rellevant, ens juguem el present i el futur de Catalunya, i ho farem no només aquest punt concret que vostè em demanava, sinó qualsevol altre aspecte relatiu a aquesta política o a la política pública sanitària, amb un ànim d'arribar a acords, primer amb el sector, amb els professionals que hi presten els seus serveis. La seva immensa majoria, estic molt convençut, perquè he parlat amb molts d'ells, tenen ganes de fer les coses ben fetes. Intentarem donar els mitjans que els hem de donar. Són un actor clau, docents en l'educació, els professionals sanitaris de la sanitat. També hi ha altres actors que tenen la seva veu, en aquest cas els usuaris, les famílies, doncs, que porten els seus fills a les escoles, els pacients en l'àmbit sanitari, i també organitzacions d'altre tipus que hi participen. No? Per tant, el mètode és aquest, d'arribar a acords, i en aquest sentit aquest serà l'enfoc en què treballarem. No?
O sigui, si els sindicats diuen no volem ser sisena hora, no hi serà.
No he dit això. He dit que reunirem amb ells, els escoltarem, enraonarem també a altres actors que tenen dret a expressar la seva opinió en això, i intentarem arribar a un punt d'acord, i començarem per aquelles coses que hi hagi acord, que hi hagi entesa, i les altres les anirem treballant. No?
Vostè va ser ministre de Sanitat del govern espanyol. Vista des de Madrid, com es veu la sanitat pública catalana, la sanitat pública que ha d'atendre els 8 milions?
A Catalunya, però no només a Catalunya, jo diria que al conjunt d'Espanya, tenim una sanitat excel·lent. Molts ciutadans, jo m'hi he trobat, que per raons professionals o a vegades per raons d'oci s'han marxat i han anat a viure una temporada o han anat a fer un viatge fora de, jo diria que d'Espanya, i fins i tot fora del continent europeu, s'han donat compte si han tingut alguna qüestió que els hagi, diguem-ne, forçat a anar al sistema sanitari de països de fora d'Espanya, s'han donat compte del nivell de la sanitat que tenim aquí. No? Ara, és un sistema sanitari, el català en aquest cas, no?, pel que vostè em pregunta, que hem de saber transformar. Per què? Perquè estan canviant les condicions dels receptors d'aquesta política pública, que són els ciutadans de Catalunya, la població s'envelleix, és més exigent, i per tant hem d'adaptar-nos. També hi ha noves tècniques, noves teràpies i hem d'adaptar-nos. No? Per això també obrirem tot un procés de reunir amb el sector i amb altres persones que tenen coses a dir de transformació, de millora, de reforma, si vostè vol, de la política pública sanitària. Hi ha molts diagnòstics que s'han fet al respecte i també dotar-hi recursos. Recursos i reformes. Recursos i reformes en l'àmbit sanitari, en l'àmbit educatiu, recursos i reformes. I d'acord amb el sector, enraonant amb el sector, buscant un consens ampli de com fer les coses. No?
També necessitarà més recursos per construir els 50.000 pisos protegits als quals s'ha compromès. Clar, construir habitatge vol dir temps, i segurament aquest temps hi ha moltes famílies, moltes persones que no el tenen, perquè llogar un pis a Barcelona de mitjana costa 1.193 euros al mes, president, i a Catalunya és gairebé 900 euros la mitjana.
És així.
En el mentrestant,
què es fa?
Aquesta
és una de les qüestions que més incideix en les desigualtats de la nostra societat. No? El cost de l'habitatge, efectivament, la solució passa, des del meu punt de vista, o una bona part de la solució passa per construir més habitatges, augmentar l'oferta, també està dimensionat, hi ha estudis, diguem-ne, independents, de diferents entitats que quantifiquen la mancança que hi ha d'habitatges. Ha crescut la població de Catalunya, per tant, ens hem de posar a construir-los. Haurem d'arribar a un acord amb l'àmbit municipal, amb els ajuntaments, per posar a disposició terrenys i per facilitar també tota la tramitació administrativa de llicències per poder construir, però això no es fa ni en un mes ni en dos. És un període de temps. No? En el curt termini haurem de prendre mesures d'un altre tipus que ajudin a bonificar i a facilitar l'accés a l'habitatge.
Quines no? seran?
Pues miri, n'ha pres una a l'Ajuntament de Barcelona, que està molt bé, que és dir prou pisos turístics. No?
Això ja ho deia un decret de la Generalitat.
Facilitava, evitava que aquells ajuntaments que creguessin oportú fer això, que ho va fer l'Ajuntament de Barcelona, efectivament, nosaltres vam treballar aquest acord a nivell parlamentari, de dir, home, no prenguem la mateixa mesura homogèniament a tot Catalunya, hi haurà realitats diferents a diferents parts del territori, però en aquest cas, bueno, un municipi de la rellevància de Barcelona ha pres una decisió que és dir, si ciutadans, l'habitatge està en primer lloc per viure.
S'ha de posar límit al turisme?
I s'ha de regular el turisme, efectivament. És una font de riquesa molt important per l'economia catalana, la que, des del meu punt de vista, fora insensat renunciar-hi. Ara s'ha de regular, s'ha de dirigir. El sector està fent això. El sector és un sector, pel coneixement que en tinc, doncs que està fent els seus deures i està adaptant-se als temps nous i està modernitzant-se i està fent el sector, però també s'ha d'acompanyar. Per tant, tornant a la qüestió de l'habitatge, s'ha dit l'habitatge a Barcelona en primer lloc per viure. No? Bueno, és una mesura, és un senyal molt clar. No? A partir d'aquí també obrirem un procés de contrast amb actors de l'àmbit de la societat civil per veure quin tipus de mesures a curt termini es poden fer. Hi ha una llei d'habitatge que s'ha d'aplicar, també hi ha els acords d'investidura, hi ha mesures. Aquí ho hem treballat molt amb els comuns per posar l'accent en què a curt termini es pugui resoldre aquesta qüestió.
Tres quarts d'onze, president. Qüestió de màxima actualitat. Ens situem a Tossa de Mar. Demà i demà passat han d'arribar en aquest municipi de la Costa Brava 200 persones, 200 migrants subsaharians. Junts, l'alcalde d'aquest municipi, diu que el govern espanyol oculta el criteri de repartiment d'aquestes persones. Moncloa fa això. Vostè coneix el criteri de repartiment?
No, jo que conec és que hi ha unes persones que tenen drets i deures, però també tenen drets, que tenen els requisits per tenir un dret d'asil, i que en aquesta fase d'acollida i d'integració, el que s'anomena fase zero, doncs és portar-los, en aquest cas, a Tossa, per un temps determinat, entre 2 setmanes i un mes, fins que no se'ls hi trobi un lloc on es pugui passar el que s'anomena fase 1, que és una fase ja de més temps, en què se'ls ensenya la llengua i se'ls ensenya...
L'alcalde diu que no és el moment, l'alcalde diu que és desproporcionat 200 persones en un municipi de 6.000.
Miri, aquest és un assumpte de la immigració que es presta a discursos molt fàcils. Són persones que tenen drets i que tenen deures. Quan un acull i integra aquestes persones, no només no es posa en risc ni d'identitat ni la nostra manera de viure, sinó que s'enriqueix. I la història de Catalunya ho testimonia. No? I, per tant, jo demano en aquest àmbit un debat de serenor, serenat i assenyat. I estem veient posicions en matèria d'immigració, no ho dic per l'alcalde, no ho dic per l'alcalde, amb el que he pogut parlar i hem pogut tenir una resposta, una conversa tranquil·la, ho dic per altres manifestacions que he vist, molt fora de lloc. Insisteixo, són persones que tenen uns drets, també uns deures, no? I que en aquest cas concret són persones que reuneixen requisits per tenir un dret de CIO. No? I tots veiem, tots coneixem a persones que cuiden els nostres avis, que ens atenen quan anem en un comerç, que fan feines que moltes vegades la gent d'aquí no vol fer, que tenen noms i cognoms. I aquesta vessant també s'ha de posar damunt de la taula i tenir en compte aquest aspecte de la solidaritat i de que estem parlant de persones humanes, no de mercaderies ni de números.
Junts va pactar amb el PSOE justament la gestió de les migracions pel govern de la Generalitat. Vostè lluitarà per aconseguir-les o no?
Jo no tinc cap inconvenient en que es pacti això. Ja ho vaig dir en el seu moment quan es va fer.
Tot el vol que controlar els fluxos migratoris que arriben a Catalunya?
Vull ajudar. Els fluxos migratoris, aquesta política, la política migratòria, si vol tenir un cert sentit, s'ha de dissenyar a nivell europeu. No hi ha cap estat que tingui per si mateix la capacitat i els que ho han volgut fer, doncs no se n'ha sortit i podríem posar molts exemples, serveixi per tots ells el que ha passat al Regne Unit, no? Que és una illa que en principi semblaria que pot tenir més facilitat per controlar les fronteres i miri vostè, sortint de la Unió Europea, doncs s'han trobat que hi ha hagut molta més immigració. No? Per tant, són polítiques que s'han de dissenyar des del meu punt de vista a nivell europeu. Ara és veritat que hi ha fases d'aquestes polítiques d'immigració que té més sentit segurament que es prestin des d'un àmbit més proper com pot ser l'àmbit, en aquest cas, del govern de Catalunya. Jo no hi tinc cap inconvenient i estic disposat a que si això s'acorda, doncs a treballar i ajudar-hi a fer-me càrrec com a president de la Generalitat de Catalunya en nom del govern de Catalunya d'aquesta responsabilitat. I a més fer-ho, insisteixo, en un punt de serenor i no amb discursos grandiloqüents, que per cert al Parlament de Catalunya en tenim ja dos, no un, dos de plantejaments d'aquest tipus absolutament fora de lloc. No?
El seu govern deia per primer cop suma una conselleria dedicada a la llengua catalana. Ha pactat que en els 100 primers dies del seu govern s'ha d'aprovar el Pacte Nacional per la Llengua. A qui vol sumar?
A tothom que es pugui sumar. Aquest pacte estava molt avançat. És un pacte que en principi havia treballat molt el govern aragonès, i havíem treballat els grups amb Esquerra Republicana, amb Junts per Catalunya, amb els Comuns, amb nosaltres,
no, amb
la CUP, perquè va haver-hi el procés diguem-ne electoral, no? que ho va dificultar, no? Jo crec que hem de reprendre els treballs en el punt on es van deixar i nosaltres hi posarem tot l'èmfasi perquè es pugui fer un acord, un pacte. M'agradaria que s'hi sumessin altres formacions polítiques. No veig per què no podem intentar que s'hi sumi el Partit Popular. El Partit Popular doncs, està liderat a nivell d'Espanya per una persona que ha estat president de Galícia, on es parla també una llengua doncs, com el gallec. Bueno, aquest serà el meu esforç, no? La meva voluntat seria aquesta. No? I per descomptat que treballarem perquè hi hagi un pacte pel català. És a dir, aquestes polítiques, com més acordades i com més es despolititzi l'ús de la llengua, crec que millor per tots, és especial per la llengua. No?
President, darrere seu, l'audiència de TV3 haurà vist que hi ha la cellera. Però vostè ha recuperat la bandera espanyola també. Això va generar certa polèmica. Simbolisme, missatge per l'independentisme o missatge pels no independentistes?
Normalitat, no? Jo em preocupa més que les banderes, que poso les banderes que protocolarament corresponen, no? Com han sigut també el Parlament de Catalunya, hi ha la bandera espanyola, i al Palau de la Generalitat sempre hi ha hagut la bandera espanyola. Jo em preocupa més que les banderes, les polítiques, no? D'educació, de sanitat, d'habitatge, de seguretat, no? Però fixi's, el meu projecte no ho he d'amagar, ho he dit sempre, he sigut que va, altres formacions polítiques tenen projectes diferents. El meu projecte és una Catalunya amb un autogovern fort, que reconegui la personalitat política de Catalunya i que permeti desenvolupar la personalitat política de Catalunya. Una Catalunya implicada en la millora d'Espanya, concepció que jo tinc d'una Espanya plurinacional, plural, diversa, no? I també implicada i en veu en una Europa d'horitzó federal, no? Catalunya, Espanya, Europa, aquest és el meu plantejament polític i en aquesta línia treballo, no?
Sobre això, i per acabar, president, amb l'acord amb l'esquerra, hi ha la creació d'una convenció nacional per la resolució del conflicte polític. Diu que això s'ha de fixar en el primer ple després de la constitució del govern. El pròxim ple és la setmana entrant, si no vaig mal fixada.
Aquesta setmana.
Aquesta setmana, certament, dijous. Serà aleshores quan es crearà?
aquest dijous no està previst això, crec que és el primer ple ordinari, però el primer ple ordinari que se celebri, crearem aquesta convenció nacional com està acordat. I
això és aquella taula de partits que vostè volia?
Amb un nom que havíem donat, que és aquest, tampoc vull ara que aquí ningú, però sí, és una crida a que tots els actors parlamentaris, a més hem acordat que això ho presideixi Esquerra Republicana, i em sembla bé que puguem seure i debatre sobre la situació política i l'horitzó polític que pugui tenir Catalunya. Jo crec que això és bo per tots, i només demanaria que vinguéssim tots a explicar-nos i a escoltar. I a escoltar. Perquè moltes vegades també, més que diàlegs, fem una suma de monòlegs, no? Per tant, no tinc cap inconvenient, i efectivament, com vostè diu, el primer ple ordinari, doncs el meu grup complirà aquest acord i ho farem, i a més tindria ganes que ben aviat doncs poguéssim començar a treballar en aquesta convenció nacional i que, insisteixi, fóssim tots i poguéssim explicar-nos tots i escoltar-nos, i tant de bo arribar a punts d'acord i de consens, no?
Vostè voldria que en el seu govern hi hagués algú més a banda del seu partit?
Nosaltres hem acordat en els pactes d'investidura doncs, unes polítiques concretes, i que el govern era un govern, en principi, només de la meva formació política, i amb aquest horitzó treballo jo. Per tant, més que els meus desitjos, compte el que hem acordat. Hem acordat això, jo treballo amb això. Ara, jo seré lleial, soc lleial, hi ha un tracte preferenciar, ho he dit també en el debat d'investidura, doncs a les formacions polítiques que m'han permès arrencar i que a més seran exigents en el compliment d'aquests acords. No? A partir d'aquí, amb totes les formacions polítiques, excepte amb aquelles que practiquen discursos d'odi, que són dues, Vox i Aliança Catalana, amb totes les restes estic obert, amb certes polítiques concretes, buscar acords i consensos amplis. No?
Farà de la necessitat virtut, com va dir el president Sánchez?
Bueno, el que faré serà...
El que,
el que faré serà intentar governar amb sentit comú, amb humilitat, amb generositat, amb dosis de treball, amb realisme, tocant de peus a terra, mirant el bé comú i intentant arribar a acords. No? I, efectivament, hem tingut el suport que hem tingut, és un suport important, jo estic agraït, no?, del suport que ens ha donat la ciutadania de Catalunya, però no és suficient, i per tant, en política, quan passa això, doncs has d'arribar a acords, i això és el que hem fet i el que seguirem fent doncs en els propers anys, fins que acabi aquesta legislatura. No?
President Illa, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, a la seva disposició.
Acaba aquí aquesta entrevista al president de la Generalitat, inici del nou curs polític, entrevista institucional pels mitjans públics. Que vagi bé.
Doncs queden 3 minuts i mig per arribar a les 11. Fins aquí aquesta entrevista de 50 minuts d'Ariadna Oltra al president de la Generalitat. Núria Oriol, què en destacaries? Hi ha hagut anuncis en finançament, infraestructures... Comencem per aquí, per a infraestructures.
Sí, d'entrada, Manel, un primer anunci. El president de la Generalitat ha anunciat que desbloqueja l'ampliació del Prat. De fet, el que ha concretat és que demà el govern acordarà doncs, desbloquejar la comissió tècnica, la mesa que hi ha conjunta amb l'Estat, per estudiar la modernització del Prat. Ha explicat que és partidari de millorar la seva capacitat actual, considera que és urgent i que s'ha de fer amb els criteris mediambientals que marquin els tècnics. L'objectiu és que en els propers mesos, ha dit el president, la mesa pugui tenir ja un primer informe a punt.
I justament demà el Consell Executiu portarem una proposta de que tornar a convocar aquesta mesa tècnica que va ser acordada i pactada, mesa tècnica entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, que es va constituir gener d'aquest any, que va fer una reunió i que demà acordarem tornar-la a posar a treballar. La meva proposta és escoltar els tècnics i que des d'un punt de vista tècnic ens diguin que s'ha fet l'aeroport, s'ha de millorar.
Sobre el finançament a singular, Manel, que en parlàvem al principi, sí. A veure què em podia sortir d'aquesta entrevista i quines pistes tindríem. El president de la Generalitat ha tornat a defensar aquesta carpeta, ha assegurat que complirà la lletra petita de l'acord, que el tirarà endavant, que serà possible, i el que ha fet és una crida a tots els partits perquè avalin aquest model, que ha parlat que és millor per Catalunya, que és just, però que també és solidari, i s'ha adreçat especialment a Junts, a qui li reclama esperit constructiu.
M'agradaria que aquesta actitud la tinguessin la resta de grups, especialment els que es diuen molt de matriu catalana i que pensen, diuen molt en Catalunya.
Vostè està dirigint, president?
M'estic dirigint a tots els grups. Que sumin, i si no, que s'expliquin, no? M'agradaria que tinguéssim un enfoc constructiu i tinguéssim una mica de mirada llarga.
Un altre anunci durant aquesta entrevista, que l'ha feta just al final de l'entrevista, la primera entrevista a TV3 i Catalunya Ràdio, és que en el proper ple ordinari, que no serà aquesta setmana, perquè aquesta setmana compareix el president, si ho aprovava demà la mesa i la Junta de Portaveus per explicar la composició del govern, en el següent ple ordinari el que farà és tirar endavant la Convenció Nacional, que també va pactar amb Esquerra Republicana per abordar una solució política amb Catalunya, i justament el dia que l'Audiència de Barcelona ha paralitzat l'aplicació de l'amnistia pel sotogoverno de l'1 d'octubre, ha apel·lat directament als jutges perquè tiren endavant la normativa sense interpretacions.
Sí, sí, demano que, és que tenen l'obligació d'aplicar aquesta llei, que és un poder judicial, al qual respecto, i dic, vostè també respecti l'àmbit de decisió del poder legislatiu que ha fet aquesta llei.
Sí, aquí a Ariadna Oltra li ha preguntat si ell hagués sigut partidari que els Mossos d'Esquadra detinguessin el president el 8 d'agost, però no s'ha mullat. El que ha dit és que, sobretot, ha volgut incidir més en aquest aspecte, que s'apliqui la llei d'amnistia. Ha demanat als jutges que respecti l'àmbit judicial, ha dit que respectin el que s'ha aprovat amb una llei al Congrés, que va ser molt treballada i molt difícil d'arribar a aquest acord. Núria Auriol, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i per haver seguit també aquesta entrevista.
Vinga, fins ara.